Bona tarda, són les dues, estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
L'inici de Lliga del Sabadell ha estat de bojos. Sense l'Elche, sense el Mallorca, semblava que enguany no hi hauria un transatlàntic a la segona B. La confecció de la plantilla convidava també a l'optimisme. El missatge enviat des de dins també era el d'estar a la part alta. I a la pretemporada, veient els primers amistosos, tot eren bons auguris. D'aquí, però, van passar a un inici ple de dubtes, amb una bona reacció contra el Peralada, un naufragi a la Fuensanta, una bona dosi d'infortuni, per què no dir-ho també, en partits com el del Barça B, i per acabar-ho d'adobar tocant fons amb una golejada en contra a Villarreal. Es va veure fins i tot una pancarta demanant l'adeu de Toni Saligrat i l'equip va començar el partit contra l'Espanyol B, QE, i amb un 0-2 en contra. Però aleshores, més amb cor que amb cap, va reaccionar. La plantilla va remuntar aquell partit, va guanyar amb l'Ebro, confirmant que la tendència, aquest cop sí, i no com després de Som Malferit, ja havia canviat, i ahir va ser la confirmació. Sobretot a la segona meitat, els millors minuts del Sabadell 18-19, encara per afinar la punteria, però sí creant moltíssim i posant contra les cordes a la que era la millor defensa fins ahir de la categoria, el Teruel. En definitiva, una autèntica muntanya russa és el que ha estat el primer quart de temporada. Perquè si algú va despistat, tot just avui som a 22 d'octubre, jornada 9 de la Lliga, i l'equip és setè, a 2 punts del play-off, quan fa tot just mig mes era penúltim classificat. Un inici ple d'emocions, un inici ple de contrastos i un inici que valorarem avui amb el director esportiu del Sabadell, amb José Manzanera. És difícil, la inèrcia ens empeny a anar per feina i ara que s'obre el vent ja no bufa de cara, sinó que ens empenta per anar cap endavant, la voluntat de tothom és allargar la bona dinàmica, però enmig d'aquesta espiral, avui baixarem una mica les revolucions i xerrarem a fons amb el màxim responsable de la parcel·la esportiva arlequinada.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
El de José Manzanera serà el nom propi del programa d'avui, però no l'únic. També escoltarem a Toni Saligrat. Per exemple, saludarem a la gent del Calendario Dinámico, un autèntic clàssic del futbol del nostre país, i a les acaballes waterpolo o al Campionat del Món del palista Jordi Morales, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Marc Márquez s'ha tornat a proclamar campió del món per 7è cop, les últimes 5 a la cilindrada reina de MotoGP. El cerverí va guanyar ahir a Motegi al Japó sentenciant la general a falta de 3 curses encara pel final del campionat. I a més, el Girona tanca la jornada primera divisió visitant aquesta nit la Real Sociedad a Anoeta, una jornada que ha deixat l'Espanyol segon darrere del Barcelona després del triomf perico per 0-2 a l'Alcoraz contra el Huesca.
I a les xarxes socials.
Ahir en parlava el Sabadell en joc el conseller Xavi Andreu. Fa tot just mitja hora el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, tuitejava això: "Sant tornem-hi al registre mercantil, progressant en la regularització societària. L'activitat no s'atura tampoc fora del camp." Com sabeu, un punt burocràtic que és clau per poder rebre més injecció econòmica i fer sostenible i viable el futur arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari
l'exportera de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo al Sant Andreu, Maria Elena Sánchez.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos si esteu satisfets o no amb la confecció de la plantilla, una enquesta que és oberta des d'ahir a la nit a @radiosabadell a Twitter, i també quina nota li poseu al primer quart de temporada de l'equip: suspès, suficient, aprovat o notable. Per cert, que podeu votar encara fins a finals d'aquest programa pel millor jugador del partit d'ahir contra el Teruel, com sempre, amb l'etiqueta MVP 946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig clavats per sobre de les dues. José Manzanera, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Benvingut a Ràdio Sabadell. Primera vegada que passes per aquí, t'hem escoltat unes quantes vegades a la pretemporada i això, però avui vens a l'Hotel Suís, que aquí ho havia de dir, això, si l'entrevista és fa 2, 3, 4 setmanes, la cosa ha canviat, però brutal, eh?
Sí, bueno, a ver, sobre todo al final, yo me quedo con que antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Al final, cuando ves el trabajo diario del equipo, estàs tranquil·lo com que se van anar sacant tots els partits.
Però al final, inconscientment, m'imagino que el tema de les dinàmiques afecta, i encara que no siguis tan dolent com semblava fa 3 setmanes i no tan bons com pot semblar ara amb aquest 9-9, al final suposo que el veure que la cosa no rutlla, un es preocupa, no?, de com estava anant la temporada.
Bueno, es complicado, pero al final lo que vamos es que tú analizas los otros partidos y analizas estos y está claro que tienes que estar contento con cada victoria, con cada paso que se da. Pero que los anteriores no hacían las cosas tan mal, entonces se han mejorado cosas, se han cambiado, se han modificado matices, y al final está claro que todo tiene un cierto valor, el tema de la dinámica, de verte con más ganas y con mucha más confianza.
Es va guanyar a l'Atleti Balears, dèiem abans que allò podria haver estat un punt d'inflexió per allò de primera victòria, fora de casa, etc. Però no va ser així. Al final vam haver d'anar una mica més a l'èpica, remuntar un 0-2 en un partit, també s'ha de dir, dolent de l'equip, i que va ser més amb cor que amb cap, però al final remuntant un 0-2 en contra. I ara és fàcil de dir, però es confiava en una reacció tan ràpida? Ho dic perquè potser el calendari semblava, o podria semblar propici, veient que l'Ebro estava, per exemple, a la part baixa de la classificació, que el Teruel, tot i defensar bé, era un equip que li costava fer gols, l'Espanyol B també l'havien vist a la pretemporada, però després s'ha de fer el 9-9, i la millor demostració és que no ho ha fet ningú en aquestes últimes 3 setmanes.
A ver, yo creo que estamos en una categoría que es de máxima exigencia, y sobre todo en el grupo 3, y que, como tú has dicho, por ejemplo, en contextos como Baleares no es el mismo contexto que te encuentras cuando juegas en casa. Entonces, al final son partidos totalmente diferentes, que lo cierto es que tenemos una plantilla muy muy amplia que puede adaptarse a cualquier tipo de contexto, y que sobre todo al final lo que te tienes que ver es el trabajo del día a día. O sea, Tony, el equipo, todos estamos muy encima en el trabajo diario, y el trabajo diario es muy bueno. Muy, muy bueno.
Al marge de la feina diària, que potser no ha canviat tant, però el resultat després sí, i quan veus l'inici de campionat i veus com està l'equip ara, dèiem ahir durant la retransmissió, dèiem avui en començar el programa, que sembla que hagi passat una vida i mitja, que no sigui un quart de competició, que acabem de creuar tot just ara l'equador de la primera volta, sinó que sembla que hagi passat de tot, perquè hi han hagut nervis, hi han hagut moments, no diré eufòria, però sí de veure que la plantilla doncs feia ser optimista. Ara un altre cop amb aquesta ratxa, les hem vist de tots els colors en 9 jornades.
Bueno, es que puede cambiar todo tan rápido, como por ejemplo Villarreal B estaba con nosotros ahí abajo y ha enrachado 5 partidos. Entonces al final nosotros llevamos 3, ojalá sean muchos más, y con lo que te tienes que quedar es con ir evolucionando, con ir mejorando, con ir puliendo esas cosas y con ir ganando confianza en cada partido.
Avui aquí a l'Hotel Suís, de normal els dilluns, acostumem a escoltar el míster, a Toni Celigrat, de seguida ho farem, també fem una secció que és l'ABC, també la farem de seguida, però abans avui hem volgut fer un petit informe amb la veu de la Care Madrid del que ha estat aquest inici muntanya russa del Centre d'Esport Sabadell en el que portem de campionat. Sona així.
El Sabadell ha fet la plena en les últimes 3 jornades. 9 punts de 9 possibles, que si agafem només aquests darrers 3 partits de referència, seria el líder. És l'únic que ha guanyat els 3 últims enfrontaments. Durant aquest període, el conjunt de Celigrat ha anotat 8 gols i n'ha rebut 3, amb una diferència de gols de més de 5. S'acostuma a dir que a la segona B, si enllaces diferents victòries consecutives, fas una bona queixalada a la classificació, i és el que ha succeït amb el Centre d'Esports, que va arrencar el partit contra l'Espanyol B com a QE i que ara és setè a tan sols 2 punts de la promoció d'ascens. És la cara d'aquest primer quart de Lliga, la creu just abans, i és que en tan sols 9 jornades el conjunt sabadellenc ha tingut temps per veure-les de tots colors en un inici de campionat que ha estat una autèntica muntanya russa. La prova és que en 3 jornades ha sumat 9 punts, però en les 6 primeres tot just en portava 4, havent perdut 4 dels primers 6 partits i amb la pitjor defensa de la Lliga, aleshores portant només 5 gols a favor i 12 en contra. Doctor Jekyll i Mr. Hyde, la nit i el dia, dinàmiques o el que sigui, però l'arrencada d'aquest Sabadell 2018-2019 ha estat plena dels i baixos. Ara toca el moment àlgid, serà qüestió de saber-lo aprofitar per estirar al màxim aquesta inèrcia positiva.
Si assallem a José Manzanera aquí a l'agost i li expliquem tot això, tal i com anirà la cosa, què li sorprèn més? La fragilitat defensiva amb els números que ha encaixat el Sabadell, la reacció posterior, tot el que s'ha viscut, fins i tot el no trobar un 11 tipus, sinó que gairebé tothom ha anat entrant i sortint de l'equip en un moment o un altre. Què et sorprendria més si t'ho preguntem i si t'ho expliquem a 15 d'agost, per exemple?
Jo diria que la fragilitat defensiva. pero porque ya no a nivel de números, que tú, por ejemplo, ves los goles que encajas y son goles donde en cierta manera son fallos tuyos y tampoco son que el rival te haga demasiado. O sea, cuando ves los dos goles de Peralada, te quedas muy sorprendido. O sea, te quedas muy, muy sorprendido y muy fastidiado.
És un tema a corregir, no? Perquè ho hem explicat i al final el Sabadell no genera o no rep tantes ocasions i la veritat és que veus una relliscada de Valentín a Villarreal, per dir alguna cosa. La falta d'entesa a l'hora de treure en el segon gol del Villarreal. Són una sèrie de gols que hem anat repassant mentalment i que dius és molt poc de Toni Saligrat això, i de seguida sentirem també el de Torrent. Ahir com a mínim primer cop que la porteria es deixa zero. És el sí o sí per on ha de passar la cosa en el futur, no?
Sí, a ver, sobre todo es intentar que no que el año pasado tenías un perfil de plantilla, este año tienes otro perfil de plantilla con más talento, y luego es intentar no olvidar lo que tienes que hacer en una categoría pues como es en Segunda División B, mantener la portería cero fundamental y luego a partir de ahí tener tú el balón, intentar competir mejor en cada contexto y luego sobre todo intentar pues ser eficiente a la hora de marcar. Tú ves las primeras jornadas donde rachas malos resultados, empates, derrotas y el día del Barça ven y te tiran. El día de Peralada tienes 16, 17 ocasiones de gol y hasta el minuto 93 tienes una para hacer el 3-2. Entonces al final es muy complicado, muy muy complicado, y está claro que tenemos que mejorar como equipo a nivel defensivo, a nivel de estar mucho más concentrados todos, pero que yo creo que los últimos partidos está siendo así. Yo creo que el partido del Ebro, el gol al final son 10 minutos donde el Ebro también es un campo muy difícil de ganar y donde yo creo que van a ganar muy pocos equipos, y que tú te muestras muy sólido y muy contundente en defensa. Y al final, ayer a nivel defensivo, yo no recuerdo una ocasión clara de que te finalicen y que de Roberto tenga que pararla. Entonces al final se está yendo por la buena línea, se está mejorando en cuanto a todo, y seguimos teniendo ocasiones a nivel de gol que ayer el resultado tendría que haber sido mucho más abultado.
Ahir, de fet, el principal temor que tenia Servidor era precisament aquest, de no ens han arribat ni una vegada, ja veuràs tu com a sobre tindrem ara la mala fortuna que la primera...
És que al final el futbol és un juego, un deporte que la fortuna tiene mucho que ver y las dinámicas también son importantes, pero no te tienes que quedar solamente con eso, y tú al final ves los partidos iniciales y es lo que te he dicho antes, tan mal no hacíamos las cosas, pero habían pequeños defectos que de concentración, de estar más atentos, de eso, y luego de meterlas. O sea, el día de Peralada tiene muchas ocasiones, el día de Barça B tienes 3-4 ocasiones muy claras que te merecías haber ganado ese partido, o como mínimo haber empatado, y el día de Lontiñente exactamente igual. Entonces al final se están puliendo diariamente esas pequeñas cosas y la línea de trabajo sigue siendo la misma, y poco a poco el equipo está evolucionando mucho mejor.
La plantilla es muy diferente, ho deies abans, y clar, té més recursos a l'hora de triar 11, a l'hora de plantejar els partits, Toni Saligrat. Sembla un sense sentit el que diré ara, però com a mínim des de fora donava la sensació que el fet de tenir tants recursos en atac, i això el propi Toni Saligrat ha dit més d'un cop que agraeix tenir tant fons d'armari aquesta temporada, en les primeres jornades pot haver estat en certa manera un, no diré un hàndicap evidentment, però sí que el fet de desvestir-se una miqueta al darrere ha generat que si els de davant no aprofitaven totes les ocasions que es van generar, com has comentat, en diferents ocasions, en diferents partits de Lliga, i en canvi al darrere estaves per plantejament, pel que sigui, un pèl més desprotegit, que tingui alguna cosa a veure a l'hora d'entendre el perquè d'aquestes xifres, sobretot tenint en compte que si les compares amb l'any passat és que sembla la nit i el dia. Estàs d'acord en que la proposta del Sabadell aquest any potser és un pèl més ofensiva o per recursos en té més i per això durant algunes jornades ens ha costat d'adaptar aquesta nova manera de jugar o no?
Bueno, yo creo que si en Peralada hubiésemos metido las que tuvimos y contra el Barça hubiésemos metido las que tuvimos, no estaríamos hablando de esto.
Segur, segur.
Entonces al final yo creo que también nos encontramos con un escenario donde muchos de los jugadores que vinieron, nuevos, pues Edgar por ejemplo tuvo lesiones, Antonio llegó el último día, y que todos al final requieren de una adaptación, requieren de que estén en el día a día, de que el contexto de que ellos mismos se adapten al contexto, y que a partir de ahí todos estén en un nivel muy muy óptimo y muy muy alto. Yo creo que al final es una situación de que todos ahora mismo están aportando un nivel muy muy alto y que hay muy pocos jugadores que no estén en su máximo nivel.
Dèiem que els dilluns acostumem a passar revista a l'últim partit. Va ser un 2-0 contra el Teruel, per tant, no ens volem tampoc perdre la cita setmanal amb Toni Saligrat i amb el que va dir el de Torrent després d'aquesta victòria, després d'aquest 2-0 contra el conjunt aragonès.
Hem guanyat, crec que amb pocs gols pels mèrits de l'equip, però al cap i a la fi hem guanyat, hem tingut porteria zero. L'equip ha després molt bones sensacions, l'afició ha gaudit, que ja li tocava també. Des d'aquest punt de vista, el partit rodó. Si puc acabar la temporada aquí, que és el que vull, sé que aquest equip acabarà per sota de gol per partit. 38 jornades, tindrem menys de 38 gols. I ara en portem 15, no? Que algú pensaria, és molt osat, no?, dir això amb els gols, que som l'equip més golejat, o ho érem, no sé, a partir d'aquesta setmana. Però jo estic convençut que l'equip al final acabarà amb aquests números. No és un tema ni de Saligrat, ni de la segona B, ni del grup 3. No estem parlant d'una història recent d'un equip guanyador que arrolla, que no, i aquestes coses hem de ser tots conscients que costen una barbaritat. Mira si costen, que tardes 7 anys a aconseguir-ho. És que l'equip defensivament ha estat a un nivell altíssim. Hem jugat contra l'equip menys golejat a segona B i li hem generat 10 ocasions clares de gol. Són moltíssimes. Això te diu el partit ofensivament que ha fet l'equip. El seu és tindre-les, no? Cada setmana hi té les seves ocasions clares de gol. De vegades li les donen fetes com avui, altres vegades se les generen ell, o la genialitat que va fer l'altre dia de 30 metres la fot per l'escaire, avui se queda davant del porter i no la fa. Però bueno, ja t'he dit, tant Arturo com Edgar són dos jugadors que facin o no facin gol. Jo normalment estic molt content amb ells, del treball que fan. Quan Arturo fa totes les coses que fa i no marca, en certa manera estic content, perquè penso que quan marqui gols faran com Enric l'any passat, no? Al Cornellà, se l'emportaran d'aquí. No soc gens supersticiós. És més, si trobo una escala, passo per sota, els gats negres els toco, no, m'és igual. Sol crec amb les persones i amb el treball. I crec moltíssim amb les bones persones.
Ahir durant la retransmissió ja dèiem que ens semblava que anava vestit igual que el dia de l'Espanyol B. Ens va dir que no, que el polo no. Per tant, ens va fallar la vista des de dalt, que també podia ser. Jo sé de més d'un José que sí que anava vestit igual, per això.
El dia Espanyol B, el dia d'Ebro, i ayer iba igual.
I a Cornellà aniràs amb una camisa quadra, segur, no? També la mateixa,
con
no?
La misma, y con los mismos chinos azules.
Tot igual, no? Per si de cas. La veritat és que ahir deia Pedro Capo, després del partit, que el moment era delicadíssim. En el minut 60 contra l'Espanyol B, crec que va dir literalment que l'aigua ja estava per sobre del cap, ja no pel coll, sinó per sobre del cap. I se n'ha parlat molt. El moment va ser tan delicat com que perillava realment l'entrenador, no?
Nosotros, porque hablo desde Esteve, desde Bruno, desde el Sabadell, no nos planteábamos un cambio porque estábamos seguros de que Toni iba a sacar esto hacia adelante. Al final es lo que te he dicho antes, viendo el trabajo diario, hablando con él continuamente, lo que nos transmitía el día a día, teníamos claro que se iba a revertir esta situación y no nos planteábamos un cambio. Máxima confianza en él.
A Vila-real, de fet, el missatge del president d'Esteve Calzada va ser claríssim i la veritat és que va ser de confiança màxima en l'entrenador. Atenent una mica de les xarxes socials després, parlaria fins i tot que, a part d'arriscada, va ser impopular, en certa manera, aquella decisió, però el temps ha donat la raó al centre d'esports en aquesta aposta per la tranquil·litat i per la continuïtat.
És que és el que te digo, que si tu analitzes los partidos menos el partido de Cuenca, incluso en ese partido, con el 1-0 tienes una ocasión de Néstor en el minuto 20 que si la metes te puede cambiar totalmente el partido. El resto de partidos no son partidos donde tú hayas hecho tantas cosas mal, sino que lo poco que o lo que has hecho mal te ha penalizado mucho más y lo que has hecho bien no te ha premiado tanto. Y luego las sensaciones del trabajo, de cómo se hacen las cosas, invitaba al optimismo, invitaba a que tú veías que las cosas no se estaban haciendo mal, pero que habían cosas que tenías que mejorar y que esas cosas que se habían que mejorar pensábamos y creemos y estábamos al 100% de que era Toni Saligrat el que tenía que ir haciéndolo.
Sempre ha destacat l'entrenador Toni Saligrat que els gestors d'aquest club, ell que ha passat per uns quants, són diferents i que coses com aquestes ho demostren. Tu que també has passat pel Levante, pel Córdoba abans de venir aquí al Sabadell i que ja portes uns quants mesos aquí, has notat un tarannà, una manera de fer diferent que d'altres clubs de la categoria?
Bueno, yo creo que que el club es un club donde yo me encuentro muy, muy a gusto, pero por todo, porque tiene una masa social grande para estar en Segunda División B, donde te vas a jugar contra el Ebro, y a mí me sorprende que vaya tanta gente y ojalá siga siendo así.
Espérate que esta semana Cornellà, que han 3 victorias seguidas y al costat de casa.
Y luego el club tiene muchas cosas buenas. Ya no Esteve y Bruno, que son gente que desde la profesionalidad y del trabajo pues te transmiten confianza y que se hacen las cosas con mucha lógica, sino que, por ejemplo, Jordi Bransuela es un grandísimo profesional y un hombre de club. Luego está Albert Ramos, que lleva en el club muchísimos años, y Toni Cáceres pues también es una persona que te transmite pues que necesitas algo, te lo dan, estamos ahí, y que al final es una situación que es muy importante para Laura, que transmite el Sabadell, para lo que es el Sabadell y para que todo funcione en el día a día.
Tu vas arribar a meitat del mercat de fitxatges, a l'estiu, i no sé, la plantilla està a mig confeccionar. En aquest sentit, com ha influït José Manzanera en la presa de decisions d'aquesta plantilla que s'acaba de fer? En el moment en el que arribes, hem d'entendre que és a partir d'aquí José Manzanera es fa càrrec de les regnes de la confecció de la plantilla. Ho dic perquè és un pèl difícil, m'imagino, que un director esportiu arribi quan la plantilla ja està mig feta, només falta culminar-la. De normal, aquests canvis acostumen, o aquestes arribades acaben donant-se uns mesos abans, no?
Bueno, yo creo que como todo el mundo sabe, las decisiones en el fútbol no se toman de un día para otro. Entonces, al final, yo llevaba mucho tiempo hablando con Bruno y con Esteve, y está claro que sin estar dentro del organigrama, pues Bruno se apoyaba mucho más en Toni. Pero ahora al final es lo que yo estaba informado de la planificación, y igual que cuando estaba o cuando he estado, al final somos un club que ven más 6 ojos que 2. Entonces al final es una situación donde todo se hace buscando el bien para el Sabadell y lo mejor posible para la plantilla.
¿Cómo es la feina para ser amb Toni Saligrat? Colza a colza, allá las reuniones del dimecres, por ejemplo.
Bueno, a mí me gusta mucho porque al final es gente profesional, es gente que lo que te dice te lo dice por el bien del club, que lo que se hace es por el bien del club, y que al final en eso hemos coincidido un grupo de personas que aparte de ser profesionales, de ser ganadores, todo lo que se hace es por el bien del Sabadell.
I ara em poso un escenari mercat d'hivern, per exemple, si s'ha de retocar la plantilla, si ha d'haver-hi algun canvi, etc. El tema de la realitat societària que comentàvem abans, que Esteve Calzada fa un moment tuitejava sobre el registre mercantil, que continuem en un tema que és difícil d'explicar moltes vegades, que requereix de diferents assemblees, dues ja s'han dut a terme, però al final aquest embolic societari que hi ha afecta o no afecta a l'hora de, per exemple, en un hipotètic escenari, si s'ha de fitxar al mercat d'hivern o a l'hora de planificar el que serà el futur del Sabadell?
Pues te tengo que decir que con el tema societario, a ver, uno, estamos muy contentos con la plantilla que tenemos actualmente. Lógicamente tenemos que estar atentos al mercado y tenerlo todo muy controlado, pero a día de hoy estamos muy contentos con lo que tenemos. Entonces a partir de ahí tenemos que tenerlo todo controlado, però no se prevé ningú canvi.
Ho deia més que res per això, no perquè volgués que hi hagin canvis al mercat de fitxatges, sinó fins i tot a uns mesos vista, no? El tema societari que al final acaba marcant tota la realitat del centre d'esports. Una altra de les coses que acostumem a fer aquí els dilluns a l'Hotel Suís és que el Marc Pijuan ens prepari un ABC, més o menys sobre l'última jornada del campionat de Lliga al Sabadell. Avui, però, hem agafat l'últim quart, les 9 jornades, i ens ha fet aquest petit resum.
L'abecedari arlequinat. F.
De fitxatges, els d'aquest estiu van aportar qualitat a una plantilla que manté, això sí, el bloc de la temporada passada. Néstor Querol, Nico del Monte i en els darrers partits Antonio Domínguez han comptat amb la confiança de Toni Saligrat jugant força minuts. Valentín Merchan, Adri Cuevas, Carlos Cobo, Pol Ballesteros, Gato i Edgar han tingut minuts, però sense gaire continuïtat. Per contra, els jugadors que menys minuts han tingut aquesta temporada són David Acedo, que només n'ha disputat un, i un que fins i tot encara no ha ni debutat amb la setmana marreta arlequinada, com és el cas del veneçolà Williams Velázquez.
G.
De gols, perquè és evident que l'equip ha millorat ofensivament respecte a la temporada passada. A aquestes alçades de Lliga, l'equip ja és el tercer màxim golejador del grup, només per darrere de dos filials, el Villarreal B i l'Espanyol B.
P.
De polivalència, això és el que han demostrat la majoria de jugadors de la plantilla actual. L'últim gran exemple és el de Joshua Coidi, el basc, que ha jugat els últims partits al lateral esquerre per davant dels teòrics defenses titulars Valentín Merchant i Carlos Cobo. Figures com les de Néstor Querol, Pedro Capó, Adri Cuevas o el mateix Gato també ofereixen un ampli ventall d'opcions a l'entrenador arlequinat.
Té.
Precisament de Toni Saligrat, el tècnic de Torrent ha viscut aquesta temporada les dues cares del futbol. De les tres derrotes consecutives que van estar a punt de costar-li el càrrec fins a les tres victòries consecutives actuals amb les quals l'equip s'ha col·locat aquesta setmana en la setena posició a la classificació. Tot i els dubtes de l'inici de campionat, el tècnic arlequinat ha sabut capgirar la situació. La sensació és que hi ha pocs entrenadors més capacitats que Saligrat a la categoria per encapçalar un projecte com el de l'actual Sabadell. Esteve Calzada i el seu equip no va dubtar en confiar en ell en els moments més complicats i contra l'opinió de molts.
Zeta.
De zero, perquè arribats a la novena jornada el conjunt arlequinat ha deixat per primera vegada aquesta temporada la porteria zero, ahir diumenge contra el Teruel. L'any passat, aquestes mateixes alçades de Lliga ja s'havien deixat en quatre ocasions la porteria zero. Defensivament, els números en aquest primer tram de temporada són molt negatius. 15 gols en contra a les 9 primeres jornades. L'any passat, després de 9 jornades, només 7 gols en contra. Un punt a millorar.
Gairebé, no, una miqueta més del doble de gols en contra. És un dels punts a millorar i ja ho hem tractat al llarg d'aquesta entrevista amb el José Manzanera, amb el director esportiu. Per cert, que hem llançat dues enquestes des de fa ja unes quantes hores al Twitter. La primera, estàs satisfet amb la confecció de la plantilla? Gairebé et faig participar tu també, José. Entenc que sí, no?, pel que em comentaves.
Sí, molt. Molt.
De moment, 80% dels seguidors del Sabadell, que n'han votat uns 200 aproximadament, sí, estan d'acord, estan satisfets amb el que s'ha fitxat aquest any, amb la confecció de la plantilla, un 20% no. I l'altre, a l'hora de posar les notes, ni que sigui perquè hem creuat ja l'Equador de la primera volta, un quart de competició, quina nota li poses al primer quart de temporada? Suspès, suficient, aprovat, notable? Aquesta és més complicada.
Aprovat perquè sempre se poden fer les coses millor.
Doncs mira, el 52% de seguidors diuen també això, aprovat, un 6% només suspès, un 9% notable, la segona amb més vots, el suficient amb un 33%. De la plantilla ho vas explicar en una de les columnes del Sabadell Informatiu, que cada 15 dies publica aquesta casa. Deies que, sobretot, l'única peça de la pissarra que Toni Saligrat, José Manzanera i el Centre d'Esports, al cap i a la fi, tenia al cap que va faltar per arribar, va ser la d'un perfil d'un banda dreta, dretà, perquè al final Antoni Domínguez, ho hem vist de sobres les últimes jornades, ell és esquerrà, però va faltar un especialista pilota aturada. De fet, fins i tot ahir tots els corners eren per esquerrans. Fos qui fos el llançador, sempre era un esquerrà qui servia. És l'únic punt negre, ara que han passat ja algunes quantes jornades, que li veus a la plantilla d'enguany, el fet de no haver pogut reforçar aquesta posició, no?
Yo creo que sí, porque nos hacía al final tener un jugador como Néstor, pero en la derecha yo creo que es importante para hacer el campo grande. Pienso también que Paul Ballesteros puede hacerlo ahí perfectamente y creo que al final el tema de tener todos los recursos posibles es importante. Sí que es verdad que al final el mercado te da lo que te da y tú tienes que saber elegir lo mejor para tener las máximas herramientas posibles.
Parlant d'Antonio Domínguez, que va arribar l'últim dia del mercat, hem trigat en veure'l, però ja l'hem vist en les últimes tres jornades del que és capaç de fer, no?
Sí, a ver, al final es un jugador que llega en el último momento de mercado. Sí que es verdad que es un jugador que yo personalmente conocía muy bien, porque lo he visto tanto el año pasado como en el Recre, como su media temporada con 7 goles en el Valladolid B. Y al final está claro que lo que hemos hablado antes, hay jugadores que por lesiones, por haber llegado tarde, les ha costado entrar un poco en su máximo nivel. Y ahora te encuentras con la situación de que toda la plantilla está en un nivel muy, muy alto.
¿Es el cas, per exemple, el tema de les lesions al principi d'Edgar, per dir algun, o fins i tot de Joshua Coidi, que recordem que no es va lesionar el tram inicial de Lliga, sinó de pretemporada, però clar, després arrossegava aquest dèficit de forma respecte a la resta, però en canvi ahir, fora del seu lloc, o no sé si dir que a partir d'ara ja serà el seu lloc, però va complir amb nota, Josu.
Yo creo que de todos. Al final tú cuando tienes una lesión en pretemporada y no haces las mismas semanas y las mismas sesiones de entrenamiento que tus compañeros, es difícil porque al final estás en tu inicio de tu preparación física. Luego una lesión durante la temporada está claro que te penaliza, pero no tanto. Y luego en la asimilación de estar con el grupo, de lo que te pide el míster, de lo que te pide el equipo, yo creo que es fundamental. Pero muy, muy importante, y que ahora te encuentras pasando ya bastantes semanas del inicio, que toda la plantilla està en un nivell molt, molt alt.
Dels que encara no hem vist, o que no hem vist gaire bé, perquè ha estat testimonial, Acedo, Williams, Velázquez, etc. Què hem d'esperar d'ells?
Yo creo que tendrán su momento porque están trabajando bien y que tendrán y que al final esto es como todo. Habrán jugadores que tendrán subidas y bajadas y que ellos tendrán su momento para poder aprovecharlo y que tienen que estar como están haciendo, trabajando, para que cuando llegue lo sepan aprovechar.
Ets molt d'estadístiques, per cert? Ets malalt
Mucho.
De mirar números i això?
Mucho.
Molt? Doncs mira, t'agradarà llavors. L'última ratxa d'aquest tipus va arribar a segona A. És cert que hi ha un precedent a segona divisió B amb l'època de Miguel Álvarez, però té un punt de trampa perquè Huracán, com que ja no competia, una de les tres victòries consecutives va ser sense jugar, aquell 1-0. Per tant, tres partits seguits jugant-los i guanyant-los sobre el terreny de joc, ens hem de remuntar, no 7 anys, com deia Iseligrat, 7 anys és de l'última a segona B, però...
Ara 10-11.
No, a segona divisió A vam tenir una amb Miquel Olmo a la banqueta. Sabadell 1, Zaragoza 0, 0-3 a Tenerife, 3-2 a casa contra el Castilla i 1-2 a Huelva contra el Recre. Desembre 2013, de pel mig al Nadal, i gener del 2014. I justament ahir el comentarista era Miquel Olmo, l'entrenador en el seu dia del Centre d'Esport Sabadell, ara el tenim per Croàcia, que ens deixava aquest resum, aquesta anàlisi del partit d'ahir.
Tota l'afició, perquè jo m'he divertit moltíssim, crec que ho ha passat de molt, molt bé aquí a la Nova Creu Alta. S'ha vist un gran partit, sobretot amb la segona meitat, on el Sabadell ha estat molt, molt superior, on hem comptabilitzat fins a 5-6 ocasions molt, molt clares, on Roberto no ha participat, no ha fet cap intervenció. És veritat, com deia Sergi, que la proposta del Teruel, de Dani Asso, és una proposta atrevida, és una proposta valent, però jo sempre dic que a les àrees tenen que passar coses quan tu portes la iniciativa, quan tu tens la pilota. A l'àrea del Sabadell no ha passat absolutament res que no hagin sigut capaç de contrarrestar. I, per altra banda, a la contra, quan ells s'han obert, quan ells ens han oferit espais, doncs ha permès que el Sabadell li marqui dos gols a un equip com el Teruel, que és una qüestió que només havia aconseguit al Llevant i a la primera jornada. Grandíssim partit, grandíssima segona meitat. 14 jugadors que han estat a un nivell molt, molt alt i que han fet gaudir a tota l'afició arlequinada. Molt content per veure aquesta imatge del Centre d'Esport Sabadell.
José, va sortir de la cabina el Miquel Olmo literalment dient: m'ha encantat avui el Sabadell. No sé si hem vist el millor Sabadell fins ara contra el Teruel a la segona part.
Jo crec que sí. Yo creo que sí, que a nivel de el conjunto de equipo, de todo, yo creo que fue el mejor Sabadell, porque sobre todo es lo que hemos repetido. Se consigue la portería a cero y a nivel de ocasiones tiene muchísimas ocasiones de gol.
I ara anem a pensar en el futur. Dius que l'equip passava el seu millor moment, que a nivell físic d'entrada no hi ha cap baixa, que s'agraeix, perquè Miguel ja va reaparèixer, per tant no hi ha cap jugador lesionat. A partir d'aquí, a sobre, jugadors que havien estat amb molèsties, etc, que no havien tingut continuïtat, doncs comencen a tenir-la ja. El cas d'Edgar, que li va costar les primeres setmanes de Lliga, el cas de Josu, que comentàvem, etc, etc. I ara toca Cornellà, que si el futbol són dinàmiques, podríem dir que és just a la inversa, perquè el Cornellà ve d'empatar i encara no ha perdut fora de casa. Però el que històricament, en una història molt recent, el nou municipal, sempre sabíem que era molt complicat visitar aquell terreny de joc, en canvi ve de dues derrotes seguides a casa, que sorprenen una mica. Van ser contra l'Hércules i l'Alcoyano, que per perfil, i fins i tot vam coincidir veient el partit de l'Hércules, i és molt enganyós el resultat final, però dues derrotes a casa que, si el futbol són dinàmiques, poden tenir molt a veure, no?, de cada diumenge, això.
Sí, a ver, pero al final son dos derrotas también contra dos grandes rivales. Entonces al final tenemos que estar con los ojos muy, muy abiertos, muy atentos esta semana en el trabajo, en lo que Tony les va a pedir a los jugadores, y que está claro que haciéndolo como lo hicimos en los últimos partidos, que se puede sacar un resultado positivo. Así que es verdad que ellos también pueden estar pensando que nosotros tenemos una buena dinámica, ellos tienen una mala y que la quieren cambiar y que la van a cambiar. Entonces al final hay que estar pensando en el domingo, trabajando en el día a día, y centrándonos solamente en eso. O sea, haber ganado los tres partidos atrás está muy bien para coger mucha confianza y para tener una buena dinámica, pero el partido siguiente es el de Cornellà.
Tindrem temps per parlar de sobres del camp, perquè l'any passat ja va generar polèmica, fins i tot Jordi Rogel, que era l'entrenador ara a la Balona, a la Balona Pedica Linense, fins i tot va respondre a Toni Saligrat en unes paraules que va fer aquí a Ràdio Sabadell sobre el, crec que va dir, eixe campet del Cornellà, en referència al tipus de camp i de superfície que hi ha allà. Però la pregunta que et volia fer és que aquest Sabadell tampoc s'arronsa en aquest tipus de superfícies. Fins ara les dues victòries fora de casa han arribat en escenaris, home, no diré que són iguals, però amb mateixa gespa artificial i que no són precisament dels més amplis de la Lliga. Per tant, no sé si fins i tot dic que aquest Sabadell ja li va bé jugar de tant en quant algun tipus de partits així.
Yo creo que al final es como hemos dicho al principio, es Segunda División B, Grupo 3, es un contexto de, y más nosotros que tenemos un gran campo, que te puedes encontrar cualquier tipo de situación, de contexto, y que yo creo que al final, como tenemos una gran plantilla, te puedes adaptar a cualquier contexto. Ya no es la misma superficie fuera de casa, como has dicho, es a la misma hora. Entonces al final estamos en un contexto muy parecido en las tres situaciones, y lo que tenemos que hacer es intentar trabajar los partidos como lo hemos hecho en esos anteriores, y que yo creo que al final sé que soy muy cansino, pero como el trabajo diario es tan bueno y se prepara todo tan bien, luego de cara a afrontar el partido, los jugadores tienen siempre una visión de lo que se van a encontrar muy, 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 muy clara.
Hem viscut, ja ho hem dit fins ara, molts altibaixos en aquest inici de Lliga, i ara que entenem que les emocions en positiu i en negatiu es calmaran una miqueta les pròximes setmanes, perquè ha estat això, un puja-baixa constant, toca recapitular una miqueta, no? Després de tocar fons, els jugadors ja deien a Villarreal, anem a deixar-nos d'històries, anem a deixar de si play-off, de si encara som a temps i no sé què, i anem a guanyar el proper partit, i a partir d'aquí anem a refer-nos una miqueta tots plegats. Ara que han passat 3 jornades més, l'equip va sumar el 9-9 que dèiem, i que hi ha una certa tranquil·litat, fins i tot, per què no dir-ho, avui agafes el diari i dius, ah, mira, a 2 puntets del playoff, objectiu part alta, ens reafirmem en el que es va dir, ho dic perquè es va dir a la prèvia, des dels propis protagonistes abans de començar la Lliga ja ho van dir, per tant hem recuperat el terreny perdut i la idea és a la llarga acabar allà.
Yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en ganar el mayor número de partidos, que si no se ganan, que se empaten, y en perder los mínimos posibles. Con eso al final luego tú te vas a ver arriba, y que el objetivo de todos, porque al final yo creo que lo he dicho antes, que somos gente muy trabajadora y que somos gente ganadora. Entonces al final todos los que estamos en el Sabadell lo que queremos es estar en lo más alto posible. Ya no en playoff, en primero, tercero, cuarto, o sea, todos queremos estar lo más arriba posible. Entonces en lo que tenemos que centrarnos es en no pensar dónde vamos a estar al final de temporada, sino que si hemos vivido esta situación que hemos vivido, vamos a centrarnos en trabajar bien en la semana para que cuando llegue el día de partido estar lo más preparados posibles para sacar el mejor resultado posible. Y eso al final es lo que te va a llevar a estar lo más arriba posible. Porque tenemos un equipo y somos un grupo que somos capaces de todo.
T'ho dit d'una altra manera, havent superat el sotrac que hem passat fins ara, i fins i tot amb el que deies tu de l'equip treballa bé, l'equip està en confiança, l'equip té un moment físic que és el millor del que hem vist fins ara a la Lliga, el Nas ens diu que hem d'anar en aquesta línia ascendent encara més.
Sí. Aquí al final és el que se trata de que igual que antes estava sacando malos resultados i està mejorando ese tipo de cosas, que la línia de trabajo era buena, que habían que mejorar cosas y que se iban a mejorar con el tiempo, pero que la línea de trabajo era buena y que al final nadie quería estar donde estábamos antes. Entonces al final todo hace indicar de que vamos a seguir evolucionando y estoy seguro de que va a ser así. Pero no perdamos de vista que hace 3 jornadas estábamos abajo y que no era lo que queríamos, y de lo que se trata de seguir buscando lo que todos queremos, que todos queremos es estar lo más arriba posible.
La vida a Sabadell, què tal, per cert? Perquè no ho hem comentat i gairebé volia acabar amb un terreny fins i tot personal. Tu ets de Paterna, tu ets valencià i vius per primera vegada aquí a Sabadell. No ho fas molt lluny de l'estadi, de la nova Creu Alta. Què tal els primers mesos aquí vivint?
Bueno, al final yo soy una persona que lo que más le gusta en su día a día es su trabajo. Entonces al final el tema de vivir cerca del estadio es para invertir el máximo tiempo posible en el Sabadell. Luego también yo requiero de una desconexión, como es irme a correr, intentar ir a nadar, intentar hacer un poco de deporte, y la verdad es que es una muy muy cómodo, muy muy cómodo, porque lo que te digo, tanto el club como la ciudad son gente muy muy cercana, y luego además si trabajas con compañeros, como te he dicho, con los que más convivo en el día a día, aparte del cuerpo técnico, de los jugadores, como con Albert, con Ana, con Bruno, con Tony, con Jordi, al final lo que te hacen es que para la gente que es nueva todo te resulta mucho más fácil, y siempre eso ayuda para estar mucho más cómodo.
Recordo que fa un any aproximadament va venir Toni Saligrat en aquesta mateixa cadira i li preguntava, què, ja tens algun lloc de referència aquí a Sabadell? Abans, fora d'antena, amb el José parlava i ens deia, vaig fins i tot a l'hora de córrer fins a Sant Oleguer, que és el que tinc molt controlat perquè veig els entrenaments allà i prou, però algun lloc per anar a dinar, per anar a sopar, per desconnectar, algun lloc que coneguis d'aquí de Sabadell que t'agradi més enllà del que és la nova Creu Alta?
Bueno, yo creo que yo cuando acabo la jornada, cuando acabo de correr, de hacer deporte, que voy alternando o en Parc Catalunya o en la nova, o en el propio estadio, o hasta Sant Oleguer, que es lo último que estoy haciendo, intento siempre callejear un poco por la Rambla, intento ir a andar, intento conocer nuevos sitios. Sí que es verdad que todos los días, excepto alguna ocasión como frente del estadio con la Fanny, como se le llama.
Sí, sí, no ens tracta malament a ningú, la Fanny no da sep.
Y a nivel de ir a algún otro sitio, pues toca el 2 enfrente del Mercat, el restaurante Rambla también está muy muy bien. Y bueno, pues ir conociendo poco a poco, porque al final hay muchos sitios que merecen la pena.
¿T'hi veus aquí uns quants anys fent carrera aquí a Sabadell o...?
Yo soy una persona que siempre que firmo en un sitio siempre pienso en que voy a estar muchos años, porque al final no me considero de ningún equipo, solamente que el que trabajo, que es el que me hace sufrir, el que te hace estar en tensión en los partidos. Y al final, si estás cómodo como se está aquí, con gente que te lo hace todo encima mucho más sencillo, pues ¿por qué no?
Doncs José Manzanera, benvingut aquí a Sabadell, ara que ja portes uns quants mesos, a Ràdio Sabadell també, a casa teva quan vulguis. La camisa a quadres planxadeta per diumenge, que no falti, les sabates també per si de cas. I com és diumenge, a les 12, en un camp de gespa artificial i estret, gairebé jo apostaria ja pel Sabadell. José, gràcies.
Muchas gracias.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
2:45, cada dilluns obrim també la porta a la suite de bronze aquí a l'Hotel Suís amb històries de la segona B. De normal busquem algun partit del grup 3, algun equip que va llançat o que s'enfonsa o que sorprèn. Avui, però, anem a temes generals i anem a clàssics, podríem dir. La temporada passada us vam descobrir, per exemple, una iniciativa, la guia de la segona B, que s'edita cada any de manera amateur amb fotografies de totes les plantilles dels quatre grups. Avui parlarem d'un dels calendaris més nostrats, un d'aquells que els més nostàlgics segur que recordeu de fa dècades i dècades. Em refereixo als calendaris Dinamico. Des de l'agost de 1949, per fer-nos a la idea, s'edita aquest calendari de butxaca amb un munt de publicacions a les seves esquenes. El Carlos Gutiérrez és el responsable de difusió i de xarxes socials de Dinamico. Carlos, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Un clásico, Carlos, esto de Dinamico. Solo hace falta poner en Google calendario Dinamico, buscar en vuestro perfil en Twitter, para darnos cuenta del arraigo que llega a tener en el fútbol de nuestro país.
Bueno, es que el fútbol siempre ha sido el deporte rey en España y era necesario llevar a cabo un calendario que pudiera recurrir e incluir todos los partidos de primera, segunda y tercera. Y ha evolucionado desde 1949, como has dicho, hasta ahora, y ahí seguimos.
En los años 70, 80, seguramente era la época más de esplendor de este dinámico. Ahora con internet, con un montón de páginas especializadas en el asunto, de cuentas en las redes sociales, ¿cuesta más hacerse un hueco o precisamente por la tradición, por los fieles seguidores que tenéis, tenéis ya vuestro mercado de sobras ahí ganado?
Bueno, pues es verdad, es cierto que en la época de los 70, 80, Dinámico era la referencia, la primera referencia, diría yo, en España en cuanto a datos y recopilación de números de fútbol, llegando a vender 300.000 unidades. Era una
cantidad, una burrada, ¿eh?
Eso era increíble, sí, sí. De hecho, llegaba a ser más importante y con más tirada que periódicos a nivel nacional, no solo deportivos. Y bueno, es cierto que ahora con las redes sociales, con internet, con todos los blogs, las bases de datos, etcétera, pues ha habido mucha gente que ha empezado a hablar y a recopilar datos de, pues no solo de fútbol en concreto, sino otros deportes y luego también de equipos en concreto, cada uno pues en pequeñas regiones, en pequeñas localidades, pues el equipo del barrio o el equipo más grande de la ciudad, pues siempre tiene una persona encargada de recopilar datos. Pero es cierto que bueno, los seguidores de Dinámico han seguido de generación en generación. Hay muchos casos de abuelos que se lo enseñaron a sus hijos luego otra vez a sus hijos otra vez, pasaron de abuelos a padres, padres a nietos. Y es cierto que es difícil con internet porque ahora hay mucha más información, pero también ayuda en los procesos de recopilar datos o maquetación que se han hecho más fáciles.
Ahora que hablábamos de Twitter, por ejemplo, es meterse en vuestra cuenta y es un auténtico museo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que eso es una maravilla poder disfrutar del fútbol tan rápidamente y de forma tan visual en un clic. Puedes ver fotos del Sabadell del 67, del Real Madrid del 54, de equipos de primera, de segunda, de tercera. Bueno, de Zaragoza también hay muchísimos. Es decir, el calendario dinámico engloba a todos los equipos de fútbol, sean del año que sea o de la división que sea.
De todas maneras, ahora decías, 300.000 unidades se llegaron a vender. Hoy en día, con todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no es casi algo heroico seguir tirándolo en papel? Lo digo porque a lo mejor lo fácil sería, bueno, pues hacemos una edición digital y vivimos del perfil de Twitter o nos especializamos un poco a través de redes sociales. En cambio, insistís incluso en el formato, en el diseño. Es una marca de la casa, podríamos decir.
Claro, claro, eso es. Es que el calendario dinámico, el formato que tiene, el formato dinámico, es algo único. Es decir, en España ninguna tirada, ninguna publicación, tanto de fútbol como de literatura, como de poesía, de cine, no tiene este formato, que es muy pequeño, es perfectamente útil para llevarlo de bolsillo, en la mochila, etcétera, poder llevarlo a una red
al estadio,
de deporte,
¿no?
Claro, al estadio, incluso la gente escuchando la radio o periodistas que lo usan en las cabinas de retransmisión para consultar algún dato rápidamente, porque hoy en día se usa mucho internet, pero hay momentos en los que internet te puede dejar tirado, y tener algo tan sencillo y tan pequeño con tantos datos es algo bueno, que es cierto que podríamos dedicarnos a ponerlo todo en internet, etcétera, pero al final se ha convertido en un artículo de colección, ni más ni menos.
Lo mismo perdería un poquito el encanto. El taller en Zaragoza se puede comprar a través de algún kiosco, también a través de internet, 7,75 la última edición. Dinámico y súper dinámico también, con el calendario de las diferentes categorías, las plantillas con los datos de la última campaña, casi jugador por jugador, competición por competición, de aquí, pero también mundial, competiciones europeas, etcétera. Por último, Carlos, si alguien descubre hoy el Dinámico en esta entrevista, ¿qué argumento le darías para que se animara a comprarlo?
Bueno, pues para empezar, que es una publicación única. No va a encontrar nada igual en ningún kiosco, ni en internet, ni en ningún lado que recopile tanta información durante tantos años del fútbol español. Y como has dicho, se puede encontrar en kioscos. Ahora ya imagino que se estarán agotando porque la gente los pide al inicio de temporadas en agosto o septiembre. Y lo más fácil es recurrir a la página web de dinámico.es. Y ahí contactar con el servicio de envíos de Dinámico, pedirle el tomo de este año y se darán cuenta que es un artículo único y en cuanto lo usen no podrán dejar de comprarlo.
De hecho, la gente intuyo que no solo os pide el de este año, ¿no? Que también piden reliquias de otras temporadas.
Claro, claro, es que piden de temporadas de, por ejemplo, los años en que nacieron, pues gente de 1975, pues nos pide, pues yo me acuerdo que mi madre pues tuvo a luz el día tal, pues me podría enviar el dinámico de aquel año, o recuerdo que mi padre me hablaba de mi equipo, y piden de todos, porque como ha dicho también, hay ediciones especiales de la Copa del Rey, por ejemplo, ediciones exclusivas de tercera división, por ejemplo, también, de segunda división, de los mundiales, es decir, hay una serie de libritos, de tomos, que lo llamamos nosotros, para cada persona que pueda interesarle más un tema u otro.
Pues la verdad es que es para coleccionistas, pero también para cualquier amante o enfermo del fútbol, que hay muchísimos en nuestro país. Carlos Gutiérrez, responsable de difusión y de redes sociales de Dinámico. Enhorabuena, porque el trabajo me imagino que es cada vez más complicado, por lo que decíamos antes, pero es igual de efectivo que siempre. Es un clásico de nuestro fútbol y la verdad es que se agradece de vez en cuando tener un Dinámico en las manos y ir repasando datos curiosos.
Sí, así es. Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Adiós.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Vuit minutets per baixar la persiana de l'Hotel Suís. Avui hem passat per la llibreria, hem anat a fullejar una miqueta els calendari Dinàmico i ara el que fem és felicitar el Jordi Morales, que ja ho diem, ara serà protagonista d'excepció demà aquí a l'Hotel Suís, però no ens podíem estar avui també de comentar la jugada perquè acaba de proclamar-se campió del món el director tècnic del Club Natació Sabadell de la seva secció de tenis taula al Mundial d'aquest esport adaptat de l'ASCO a Eslovènia. Dissabte guanyava la final contra l'holandès Jean-Paul Montanús i enganxat a l'estreaming vam tenir el Pau Vituri. Pau, com estàs? Bona tarda.
Hola. Bona tarda, Adri.
Et va fer vibrar, el Jordi.
Sí, durant aquests 4 dies de competició, aquest paper del Jordi Morales, sobretot per tota la història prèvia, que havíem explicat aquí a Ràdio
el
Sabadell.
El vam tenir en directe, aquí a l'Hotel Suís, sí.
Correcte.
Busca les maletes perdudes, eh?
Si algú no es vantarà, el dilluns de la setmana passada, diria, si no vaig errat, els hi cancel·len el vol. Els recol·loquen a un vol hores més tard. Quan arriben a Àustria, a Viena, les maletes no hi eren. Encara estaven a Barcelona.
Ells, clar, havien d'anar fins a Eslovènia,
a l'ASCO, sí, 4 hores en autocar.
Sense maletes.
Sense equipatge, sense material.
Arriben allà i han d'anar a la botiga a comprar roba perquè no tenen res.
Clar, com afronta un esportista d'elit, tot plegat, un mundial.
Acaba de marxar José Manzanera, com li expliquis això, encara boicotejarà l'expedició del Sabadell cap a Cornellà per si de casa. A veure si així sí que podem sumar la quarta victòria consecutiva. Al final se n'han sortit de sobre, Jordi
sí,
Morales.
Sí. De fet, li preguntàvem per aquest fet ahir, el Sabadell en joc, el teníem com a convidat d'excepció just abans d'agafar el vol, i ens deia sobre aquest aspecte això.
Un tema molt mental, de que intentant seguir concentrat amb la competició, a la vegada que estaves pendent que t'arribessin doncs, coses que necessitaves per aquesta competició, i que finalment doncs, ens van arribar la mateixa tarda nit que l'endemà començàvem a competir, per tant, molt, molt just.
Va arribar justíssim.
Però molt just, el que deia. Hores abans de començar aquesta competició, i jo crec que al final això també va influir una mica en la seva progressió durant la competició. A la fase de grups va guanyar 2 dels seus 3 partits, l'únic que va perdre, per cert, contra el finalista, contra Montanús, i després immaculat a les eliminatòries, des de vuitens de final, quarts de final, semifinals i aquesta gran final de dissabte, que va guanyar per 11-4, 16-14 i 11-4. Per tant, un gran èxit, el primer de la carrera de Jordi Morales en categoria individual, que per cert, per apuntar, és palista d'Esparreguera. Ell és d'Esparreguera, però porta la direcció tècnica del Club Natació Sabadell.
I a tot això, ahir l'enganxàvem a punt d'agafar el vol a l'arribada aquí al Prat, a l'aeroport, una recepció amb desenes i desenes de persones del Club Natació Sabadell, eh?
Sí, de fet, està a les xarxes socials, eh? El vídeo el van rebre amb el passadís que es mereixia, un diumenge tard, a més. Per tant, bon detall de tota la gent del Natació Sabadell, d'aquesta secció de tenis taula. I el que deies tu, demà enganxats aquí, a partir de les 2 de la tarda.
A les 2 el tindrem. Amb alguna que altra sorpresa, el Jordi Morales, campió del món paralímpic de tenis taula. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
I qui no aixeca cap de moment és l'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell. Dissabte disputaven la tercera jornada de la Lliga Premat a casa un altre cop, a Can Llong contra el Barcelona, i els del Xava Gómez van caure per un marcador prou contundent, 7-11. De fet, en alguns moments la diferència en el marcador va arribar a ser de fins a 6 gols, i feia 9 anys que el CNB no s'enduia els 3 punts de Can Llong. S'agreuja, doncs, la crisi del Natació Sabadell en aquest inici de temporada, després d'empatar contra el Canoe i el Sant Andreu. Amb aquesta derrota encara no coneixen la victòria en 3 jornades. Ara bé, el tècnic cantàbric del club no es mostra tan crític com ara fa 7 dies. Diu el Xava que les errades hi són, però que queda molta lliga per corregir-les.
Fallos defensivos incomprensibles, fallos en ataque de... Bueno, pues nosotros hacemos palo raya, ellos hacen palo gol, tiras al ombligo, falta esa confianza, ¿no? Lo que decimos, falta un poco de confianza. Bueno, la liga es muy larga, esperemos revertir la situación y nada, de momento es la situación que hay. El equipo no acaba de estar confiado, no acaba de hacer bien las cosas, a seguir trabajando para que salga mejor.
És vuitè l'equip ara mateix amb 2 empats i 1 derrota, i per acabar-ho d'adobar, el partit proper serà la piscina del tot poderós Atlètic Barceloneta. Pel que fa al femení, victòria molt plàcida, 23-3 contra l'escola Waterpolo Zaragoza, amb 5 gols de Bea Ortiz, que va estar absent a la primera jornada. Amb 11-1 al marcador, com és habitual, va haver-hi també relleu a la porteria, i David Palma va donar minuts a Inara Ferrer, que al final ens explicava com preparen aquest tipus de partits contra rivals tan inferiors.
El David ens fa uns objectius per, si els aconseguim, tenim un premi. Llavors, clar, això és una manera de motivar l'equip, de fer que estigui en tensió. No serà la mateixa situació que un partit de Champions, per exemple, un partit igualat de Lliga com pot ser amb el Sant Andreu, però sí que és una manera de posar en situació a l'equip per quan et trobis en futures situacions de tenses, per dir-ho d'alguna manera, doncs que sàpigues com jugar. Evidentment no et tensa el mateix, però sí que l'ànsia aquesta de voler aconseguir, doncs, fa que la situació sigui més o menys real.
2-2 per l'Estalpo Natació Sabadell femení, que aquest pròxim cap de setmana viurà un derbi a Terrassa, a la piscina de la Natació Terrassa, i atenció a la dada, si sumen la victòria, com és d'esperar, seria la número 222 de forma consecutiva a la fase regular de la Lliga no perden des del 10 de novembre del 2007. Informacions en format més breu. L'Oar Gràcia ha tornat al camí del triomf i escala llocs a la primera nacional. Els dos partits que ha jugat al carrer Bocaccio els ha guanyat l'equip verd i blanc. L'últim dissabte, 29-28, contra la Salle Bonanova. Els graciencs es van escapar al primer temps i van saber administrar la renda mínima a la represa per signar el segon triomf de la temporada amb la col·laboració de Jordi Sancho, autor de 9 gols. L'Oar és desè ara mateix, amb 4 punts i un partit pendent abans de visitar el líder imbatut Sant Esteve Sarrovines. El Sabadell Nord, de la seva banda, ha sumat un 9 punt amb el meritori empat a 0 davant del Lloret, allargant així una setmana més la ratxa de 3 jornades sense conèixer la derrota. 7-9 han fet els de Kiko Díaz, que van competir de tu a tu contra el tercer classificat i que tenen com a fita els lloretencs lluitar per l'ascens. El Sabadell Nord en aquell escenari va aconseguir empatar 0-0. El proper rival un altre cop serà el tercer classificat, aquest cop al Manlleu i a Can Uriac. I aquest cap de setmana el pavelló municipal de Sant Oleguer acollirà per segon any consecutiu el Trofeu Internacional d'Esgrima de Sabadell, Copa del Món Satèl·lit de Floret. Més de de 160 participants de 28 països del món en categoria masculina i femenina faran cap a Sabadell. 9 d'aquests competidors seran del Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms. Entre ells hi destaquen els germans Eric i Alan Fernández, actuals campió i subcampió d'Espanya de la seva categoria. L'entrada serà gratuïta i avui s'ha presentat aquest campionat. Finalment, Sandra Santanya s'ha estrenat a la Brasil Ride, la seva última prova abans de retirar-se, amb un pròleg en el qual ha estat tercera fent parella amb Ana Ramírez. L'etapa d'avui, la primera després del pròleg, serà de 131 quilòmetres, unes 6 o 7 horetes sobre la bici, i la Brasil Ride, última prova de la carrera de Santanya, s'allargarà fins diumenge. Amb aquest apunts que podeu ampliar d'aquí a una estona a radiosabadell.fm o aquest vespre a les 7 al Notícies Vespre, posem el punt i final a l'Hotel Suís d'avui amb el Toni González al control de so. Més informació, com diem, al Twitter @radiosabadell o també al nostre Instagram. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.